Agafem els punts suspensius, com els estàvem explicant en el sumari d'avançament de continguts que vam deixar ja fa alguns dies amb la Teresa Cobo. Molt bon dia, Teresa, gràcies
bon
de nou.
Dia.
Vam començar a parlar del fracàs escolar i ens vam adonar que era una matèria bastant apassionant, ja que estem parlant de qüestions educatives, una matèria apassionant. Jo recordo que vaig deixar-te aquí damunt la taula una mena de provocació, perquè entenc que era una provocació, per dir que reconeixent que les dades del nostre entorn, no estàvem parlant de dades específicament d'Andorra, perquè concretament aquesta dada sota una línia que digui fracàs escolar a Andorra no en disposem, com de tantes.
Jo no la conec.
Com de tantes que hi ha aquí a Andorra, que no, un tema que tenim, aquest problema el tenim, el tema de les dades. Però sí en el nostre entorn que es parla de que aproximadament podria ser d'un 25%. De què? De nanos i nenes que no assoleixen els objectius que en el seu tram, bàsicament, havíem dit, d'ensenyament obligatori, no? Doncs els exigeix l'escola. I havíem dit que els ministeris respectius d'educació dels diferents països són els que marquen els estàndards sobre els quals tu estàs o tu no estàs. I vaig dir, bueno, manera de lluitar contra el fracàs escolar és baixem els estàndards. Però clar, et vaig dir, això no seria honest ni seria
no,
just.
No, i després ens trobem amb els informes PISA. Clar. És a dir, és que no només hem de pensar
que,
en nosaltres...
Que per cert, Andorra està fent accions com per ser avaluada, també.
Sí, sí. No només hem de pensar en el nostre entorn petit, és que el món s'ha globalitzat, i globalitzar-se vol dir que tu te formes en un lloc i pots desenvolupar la teva tasca professional en qualsevol altre lloc. D'Europa, fonamentalment, o... Llavors hem de poder garantir un país que formem alumnes, que la inversió econòmica que es sufraga amb els nostres impostos té resultats i, per tant, es formen els alumnes de forma bona per poder després desenvolupar, ser treballadors apreciats en altres entorns.
Interessant que hagis utilitzat el terme inversió i no despesa, eh? Perquè
no,
és
una inversió.
És evidentment que tot diner que es dedica a educació és una inversió i no una despesa.
És una inversió, el que passa que els beneficis és com un plaç fix bancari. És igual que l'educació dels pares, invertim temps i els fruits els recollim molt tard. A vegades això desanima, perquè no veus els fruits clar. Immediats i dius, ai, 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 què està passant? Mm-hmm. No, és que els fruits, molt sovint, nosaltres ho veiem a l'escola, venen després. Quan els alumnes et retornen i t'expliquen i dius, ostres, que bé, no? Ojalà tot fos molt bonic. A veure, és cert que nosaltres depenem de la legislació, particularment a la meva escola, no? És cert que els ministeris han anat canviant, l'espanyol ha anat canviant la legislació educativa, això és un problema per l'escola perquè no hi dona estabilitat. No han canviat tant els continguts de les matèries. S'han inclòs noves matèries, però els continguts... I jo diria que l'exigència ha variat en la forma en què s'exigeix a l'alumne, més que en el nivell. Sí que es parla molt de que és com si haguessin baixat els nivells, no? És a dir, com si haguessin anat una mica cap a la mediocritat. El que estic dient jo no m'ho he inventat jo. Això gent en debats educatius ho han plantejat, perquè amb la idea d'intentar atendre a tothom, el que s'ha intentat és que tothom arribi. I això, a vegades... si no està ben plantejat, provoca baixar nivells. Jo el que deia és que els ministeris el que fan és marcar unes línies generals a l'escola i després la concreció de l'exigència en aquestes línies generals, l'escola té una mica de mà aquí. És a dir, pot ser més o menys...
I fins i tot tirant cap a baix, suposo que el cap del departament
sí,
i fins i tot el profe de la matèria
sí,
en concret. Vull dir
per
que...
suposat. És a dir, jo que soc professora de segon de batxillerat, puc... seguint el temari, el contingut i les indicacions, puc ser més o menys exigent en la forma en què jo evaluo els alumnes i els hi demano els mínims per poder donar com a superada aquella matèria. Val? Per tant, aquí les escoles tenim responsabilitat, d'acord? No es tracta de no complir la llei i donar més matèria, sinó de que el grau d'exigència d'allò que et donen tu el pots adaptar. I l'has d'adaptar en funció de moltes coses, del perfil d'alumne que tens, dels recursos que tens a l'escola, etc. No és tan fàcil dir, no, venga, va, que tot es pot fer. No, a vegades tens condicionants organitzatius a l'escola que dificulten el poder millorar la forma en la qual tu atens els alumnes. I després també hi ha les persones, és a dir, els professors, uns són millors, altres no són tan bons, uns són més professionals com qualsevol professió, no? És a dir, hi ha professionals de tot tipus en qualsevol professió, no? Més exigents o menys exigents, o més deixats, d'acord? Clar, si tu en una escola, la part humana, la part professorat, tens un gran volum de professors no molt... com ho diria jo, apassionats, no molt apassionats per la seva feina. Això segur que es nota d'alguna manera en la preparació que aquests alumnes tenen, no?
Jo crec que estem parlant dues persones que tenim una feina d'aquelles que difícilment es pot fer si no t'agrada molt, si no tens molta vocació per fer-la.
Sí, és molt dura, si no tens vocació.
Òbviament.
La professió de docent implica... a veure, buscava jo la paraula una mica, implica donar-se a l'altre, implica voler treure de l'altre el millor i apassionar-te per el que tu estàs treballant amb els alumnes. Mm-hmm. T'ha d'apassionar la teva matèria, perquè ells ho capten de seguida, els alumnes, si a tu t'apassiona.
El que diu, el que està per passar l'expedient.
Aquest any me trobo amb això una mica, no? El meu grup d'alumnes de segon són d'orientació tecnològica. La meva assignatura, que és psicologia, no l'han triat perquè els apassioni, probablement la majoria, Ara estic especulant, una mica. Però jo tinc el repte de que allò que ells no han triat en un principi perquè tal, els hi arribi a interessar molt. No? I els hi serveixi, jo els hi vaig dir, un dels meus objectius de la meva assignatura és que us serveixi una miqueta per la vida.
Que és en el fons el que t'adones que importa.
Vale? Mm-hmm. I per tant, ja dic, els docents són bàsics, però hi ha altres factors.
Mm. Anem per una altra qüestió. Entenem que, tot i que el punt final és el mateix, si un fracassa o no fracassa, i fins i tot aquesta expressió continua vigent, el fracàs escolar, entenc, o tu em diràs si vaig errat, que s'ha dulcificat una miqueta el llenguatge, no? Quan tu i jo estudiàvem al col·le, era aprovat, suspens, notable, no? I poca cosa més. Matrícula, eren aquelles coses que, com els bitllets de 500, no?, que deien que existien, però que poca gent les veia. Bueno, després es va passar les lletres, te'n recordes?
Sí.
La B, la C, el no sé què. Després que si molt deficient, que si no sé què, no sé quantos.
Necessita
i ara
millorar, progressa adequadament.
Necessita millorar o progressa adequadament, no? S'ha anat dulcificant una miqueta
el llenguatge. En el sistema espanyol s'ha retornat abans,
sí?
Una mica, sí. S'ha retornat abans. És cert que jo crec que amb la filosofia de la llei d'educació, la LOCSE, que va ser el primer canvi important, es va intentar, un dels objectius, potser no especificats, però que sí que estaven a sota, de les persones que van assessorar en la llei, era disminuir la frustració i per tant, el rendir-se, no?, dels alumnes, intentant passar una informació no tan negativa, ¿vale? És a dir, jo puc dir-li a algú, tu ets un desastre autèntic amb això, amb la qual és possible que aquest algú, depèn com sigui de caràcter, lluiti per millorar o ja digui, no val la pena, amb la qual no faig res. I era evitar una mica això, no? Amb la qual, si algú està tenint resultats negatius, és obvi que necessita millorar. El problema del necessita millorar, des del meu punt de vista, cuidado, és que a vegades no saps quan necessita millorar, quina quantitat de millora s'ha de produir perquè jo ja tingui prou com a professor per poder donar-te aquesta matèria per aprovada, no? Mm. Sí, s'ha passat un llenguatge una mica més, perquè jo penso que no és negatiu, mentre tingui molt clar el que rep la informació, què vol dir? És a dir, el problema quan utilitzem conceptes qualitatius, els conceptes numèrics són fàcils d'entendre. 5, 6, 7, claríssim, ho tenim com molt clar, no? Els conceptes qualitatius són interpretables, no? I si un necessita millorar, es deixa molt clar l'alumne què indica i què és el que ha de fer, pues és igual de bo o és bo.
Un cop em van posar un exemple molt bo, que era una persona que treu un 6 però podria treure un 8, si posés una miqueta de coll a l'hora d'estudiar, necessita millorar més, que el que resulta que té un nivell de 4 i té un 3,8, perquè sí, és que s'ha quedat molt a prop del seu màxim.
Sí, per tant, el necessita millorar o el 6 no ens està donant gaire informació.
Uh-huh.
S'ha d'afegir, i de fet a les escoles ho fem, s'ha d'afegir uns consells o unes afirmacions del professor on especifica d'on surt aquella nota.
Exactament.
Aquesta persona no està entregant la feina, podria entregar-la, és poc polit, però tal, si canvies això. Uh-huh. Això sí que t'està donant indicacions clares de què
meu
és el que has de fer.
Meu pare i la meva mare feien pràcticament tanta atenció al butlletí, allò quadriculat, i les notes, i l'assignatura, que les quatre línies de baix.
Clar, és
perquè
deia important...
que donava molta informació, això.
Molta més. I després estan les entrevistes amb els tutors. Mm. Jo faria un consell als pares. Els tutors normalment tenen molta feina. No és per defensar-los, és que tenen molta feina. Jo treballo directament amb ells. Els pares que no esperin que el tutor els cridi. M'explico? És a dir, si no reben informació, que truquin. Tenim tendència a prioritzar les escoles als casos més delicats, els més difícils, però tots necessiten atenció, eh?
I un altre aspecte que pot influir o no, tu ens diràs, en el fracàs escolar. Hem arribat a donar per bo que els pares hem arribat a cedir una excessiva responsabilitat a l'escola en les qüestions d'educació.
Sí.
Això influeix en que ara la percepció, com a mínim, sigui que aquest fracàs escolar és major precisament perquè això passa o no?
Sí, i perquè es focalitzi, des del punt de vista dels pares, que quan hi ha fracàs escolar és culpa de l'escola exclusivament. És un problema que tenim a les escoles, eh? Que costa a vegades amb alguns pares que vegin quina part de responsabilitat tenen ells en aquest fracàs, quina part de responsabilitat té l'alumne i quina part té l'escola. Aquí podem discutir de qui fa què.
Una de les primeres afirmacions que vas fer tu quan vam parlar d'això era que quan parlem de fracàs escolar fracassen diversos, no fracassa només l'alumne.
No, fracassen diversos, està claríssim, eh? Està claríssim. A veure, és així, és tan simple com si jo neixo en una illa de la Polinèsia i me dedico a recollir cocos, per dir-ho així, i sóc la millor recollint cocos, sóc exitosa. És a dir, a mi me demanaran això, no me demanaran saber àlgebra booleana, per dir alguna cosa, no? Clar, els nens que neixen en el nostre entorn, les exigències escolars són les del nostre entorn. Per tant, l'èxit o el fracàs és relatiu en funció de les exigències de l'entorn, ni més ni menys, i fracassen diversos sempre. Per tant, per ajudar en el fracàs escolar, cada part ha de ballar el seu ball. Llavors sortirà una dansa conjunta que quedarà bonica, no? Per dir-ho així, si em permets el símil, no? I el que no pot ser és focalitzar en un sol punt. Ni podem els professors dir, no, el que passa és que és un vago, ni podem dir els pares no se n'ocupen gens perquè no estem a casa per veure-ho, són impressions nostres, que cuidador, perquè una impressió ens podem equivocar de veritat, i és injust jutjar a la lleugera, d'acord? I per tant el que hem de veure és què està intervenint en aquesta situació, analitzar les diferents parts implicades per veure la part de responsabilitat i decidir què toquem primer. Si hi ha una dificultat d'aprenentatge, anem a avaluar la dificultat d'aprenentatge, anem a buscar un bon professional que ajudi, si és ajudable, perquè no totes les dificultats d'aprenentatge milloren amb ajuda, malauradament, però llavors adaptem llavors les exigències d'aquest alumne.
Una qüestió multifactorial, no?
Ui, tant, i complexa, eh?
Molta incògnita, i fins que no tens totes les incògnites...
I que l'escola i els pares estem per col·laborar en el benefici de l'alumne, que és el que treu profit. Vale? Secundàriament nosaltres, perquè els que formem, en teoria, ens cuidarem quan siguem grans. És a dir, els alumnes que eduquem ara els tindrem nosaltres com adults quan nosaltres siguem més grans. No oblidem això.
Què fem, Tres, amb el nano, la nena, el jove, que no supera allò que hem dit, els objectius que la societat, l'administració educativa li han posat i que no se'n surt?
Pues és difícil perquè no hi ha masses possibilitats a nivell d'educació, ara per ara, per poder plantejar d'altres itineraris educatius, que siguin prou bons. Llavors, clar, per fer formació professional necessites el graduat. És a dir, per qualsevol cosa necessites el graduat. A nivell de feines, poques són les feines que no et demanen, si més no, el graduat. Llavors és complicat. Jo a vegades intento veure d'altres interessos que pugui tenir l'alumne i intentar buscar formació no reglada, no oficial, però que el formi en informàtica, que el formi en idiomes, és a dir, augmentar les competències o els coneixements que aquest alumne tingui, que el faci més valuós. Perquè tal com està el mercat laboral ara, quan hi havia feina, cap problema. Però ara sí que hi ha una lluita amb els colzes i realment el que està millor preparat, tingui el graduat o no, evidentment els estudis t'obren portes, no? Però entre els que no tenen el graduat, pues hem d'intentar que millorin en competències per on sigui, que són bones per qualsevol feina.
Però el que passa és que vivim immersos, Teresa, no sé si estàs d'acord, amb una mena de paradoxa absolutament surrealista, que, torno a dir, a la nostra època, segurament quan un presentava un currículum, resulta que sorties frustrat perquè dius que em demana experiència. Com vol que hagi tingut experiència si tot just acabo de sortir ara en el món laboral? Què va passar? Que després, quan deies tu, com hi havia molta feina i tal, s'havien de valorar els currículums més brillants des del punt de vista acadèmic. I potser l'experiència no comptava tant i tenies possibilitat d'anar a buscar l'excel·lència. I ara vivim un moment, per això dic que la paradoxa surrealista és absoluta, en què la gent s'ha d'empobrir el currículum per trobar un lloc de feina, perquè com no n'hi ha, si te la donen diran, ui, a la que trobi una feina millor que te'n marxarà.
No, però és que aquí tenen a veure les empreses de selecció de personal, perquè s'han generalitzat les empreses de selecció de personal i són les que marquen la pauta i aconsellen a l'empresari quin tipus d'individu és més idoni. i és cert, a mi m'ha passat, és a dir, el risc quan tu contractes algú que té excessiu currículum és que no se't mantingui en la feina, que rebi d'altres propostes, no? Abans, que ja vam tenir una època similar quan jo estudiava, s'acabava contractant, no es tenia, com que no hi havia tantes empreses de selecció de personal, s'acabaven contractant currículums brillants per fer feines més senzilles, vale? I com que no hi havia feina, doncs allà tenies els, que diré jo, els que havien fet magisteri fent de feines més de tipus professional. És que no voldria dir una, professions, perquè no vull menysprear cap professió, no, perquè no, és així, no?
Va haver un tuit que es va fer superfamós ara fa algunes setmanes, Teresa, que parlava un xaval, sembla que era valencià, que estava treballant a Londres rentant plats en un restaurant de fast food i que tenia una llicenciatura, em sembla, supercomplicada, no sé si de camins, o una enginyeria molt complicada, amb un màster i una altra diplomatura o llicenciatura, i clar, deia, i estic aquí.
I després és terrible perquè depèn del tipus d'empresari, no?, o empresària que hi hagi, no?, però hi ha empresaris que treuen profit, és com tot, de cada situació de crisi o, no, de, o de bonança, hi ha gent que treu profit de la resta, no? I és veritat, hi ha gent que empobreix currículums per aconseguir una feina. Ara, tal com estem, jo diria que els empresaris no han de tenir por, perquè encara agafin bons currículums, com que no hi ha feina, les possibilitats de que la persona canviï de feina són mínimes, no? I després està produint un altre fenomen, que és que els licenciats graduats surten a fora d'Espanya i hi ha gent que està fent negoci amb això també. Mm-hmm. Contracten gent preparada, perquè la Universitat Espanyola en algunes carreres prepara realment bé. Les infermeres i infermers espanyols són valoradíssims a Europa, per posar un exemple, no? I llavors estan contractant professionals a preus irrisoris o en condicions que no són... Alemanya és un exemple, per lo que jo estic llegint a la premsa, de diversos casos flagrants de contractació amb unes condicions inicials i després es trobaven que els treballadors estaven... que les condicions no tenien res a veure, no?
Un ensenyament per competències com el que ha posat en marxa l'Escola Andorrana, Teresa, aquest curs, com a prova, entre cometes, pilot, però amb voluntat de tirar-ho endavant, és una mesura per lluitar precisament contra allò que dèiem, tenir més possibilitats de sortir, punt número 1, preparat per a la vida civil i no la vida educativa, i segona, lluitar contra el fracàs escolar, que potser algú no té prou estímul sabent pues, que els reis de Roma eren aquests, com dèiem, els reis gots o la...
Teòricament aquesta és la intenció, i a Espanya també hi ha el mateix plantejament. El que passa que per als docents no és fàcil plantejar les sessions de classe des del punt de vista de desenvolupar competències. Desenvolupar competències vols dir que jo, com a docent, en la meva sessió de classe dissenyo activitats que busquen no tant els coneixements com el saber fer. Perquè en realitat la informació està en l'entorn. Jo què haig de fer com a docent? Saber ajudar-los a que triïn bé aquesta informació, que l'organitzin bé, que la redactin bé, que la puguin explicar bé. És a dir, tot un seguit de coses que són útils. Després, si l'alumne sap tal concepte o no, hi ha conceptes bàsics que s'han de saber, evidentment, pues és que l'alumne el pot trobar. De fet, a la universitat, si tu has estat i jo també, hem après moltes coses sols, segurament, perquè eren classes magistrals i t'havies d'espavilar. I t'espavilaves. Estaves desenvolupant competències a la força, no? Ni més ni menys. Ara, això s'intenta fer més dirigit i el que passa que és un repte per l'escola. No és gens fàcil, Jo, de veritat, animo a l'Escola Andorrana, a qualsevol escola, a la nostra, que també estem en el tema de les competències, amb més o menys èxit, perquè els docents han de creure en això i han de saber fer-ho. I no està tan clar, perquè repetim models dels que nosaltres vam tenir a l'escola com a profes, els docents.
Mm-hmm. Un profe de dret civil, em sembla que era, que, a més, era firmant d'un llibre que era referència, no?, a la Facultat de Dret, recordo que em va dir, diu, la part més important del meu llibre, diu, són les 15 últimes fulles on hi ha la bibliografia, d'on hem tret moltes de les coses que hi ha.
Evident.
És molt més important que el primer.
Evident, sí.
Teresa, que ens ha agradat molt. L'esperem un altre dia i tornem a fer la patada. Que al final acaba girant la cosa a qüestions molt transcendents, malgrat que ens posem un punt de partida, com era avui aquest tema del fracàs escolar. Merci, Teresa.
A vosaltres.